Penseu que pesa 2 tones i fa 21 metres de llargada i 4,5 d'alçada.
No, és que això, tu poses a l'entradeta de casa i vesteix...
Que genial. Sí. Allà no entra cap mena de lladre, també et dic.
I tu poses un jarró amb una mica unes flors, un espill, sempre va bé,
i un
esquelet de dinosaure de 5 milions d'euros.
Sí, de 21 metres de llarg.
Llavors, com que se subhastarà d'aquí 4 mesos, el que dèiem, ara l'han doncs posat en aquest poble, concretament en un castell del pati d'aquest poblet, perquè la gent que el vulgui comprar doncs pugui primer anar-lo a veure i a conèixer el de
prop.
Penseu que és un esquelet molt valuós perquè el 80% dels ossos són originals i això no passa gairebé mai. De fet, no es va trobar a França, sinó que el van descobrir el 2018 a Wyoming, als Estats Units, mentre feien una mena d'estudis geològics. Llavors, no va ser gens fàcil extreure'l perquè es va trigar 3 anys a desenterrar aquests ossos fossilitzats. Després de desenterrar-los, els van transportar travessant l'Atlàntic a una empresa especialitzada a prop de Marsella, que va estar 2 anys més per extreure els ossos de les pedres en què estaven atrapats. Vull dir que ha sigut un procés molt llarg per treure doncs aquest dinosaure final, que és molt valuós perquè el que dèiem, vull dir, el 80% són ossos fossilitzats reals. Gràcies a aquesta feina han pogut treure, per exemple, el crani, el 50% del crani, que això no passa gairebé mai, són molt difícils de recuperar, i la resta, el 20%, diguem-ne, d'ossos que no tenen, ho han fabricat amb resina imprimint-los en 3D. Llavors, heu de pensar que, en general, dinosaures com aquest, que es conserven només, es conserven doncs un 20%, per exemple, d'ossos fossilitzats, i aquest estem parlant del 80%.
Sí.
Per això, doncs, té una valoració molt alta, d'entre 3 i 5 milions d'euros, però el preu de venda podria arribar a ser molt, molt més alt, si tenint en compte doncs algunes de les subhastes que s'han fet d'esquelets equivalents. Pensem, per exemple, el preu més alt que s'ha pagat mai per un esquelet de dinosaures són 27 milions d'euros l'any 2020. 27. Sí, sí.
O sigui, i aquest és molt més valuós, en principi.
Aquest és molt més valuós.
Perquè
ara
aquest 80-70% d'ossos...
Clar, el preu de sortida és entre 3 o 5 milions d'euros, però segurament arribarà doncs, a xifres molt més altes.
És que hi ha gent tan rica.
Home, i tot. Ui, filla meva.
Tan rica.
Ja ho crec.
És calderilla, això.
Calderilla.
Jo n'hi amb 4
vides.
Podem
permetre el luxe de comprar, bueno, 50 milions d'euros per l'aquest. I no hi ha problema.
Sí. Aquest que deia, dels...
No us al·lucina el tema de que a la Terra existessin els dinosaures? És que jo quan ho penso...
Saps que deies els diners,
quan ho penso un parell de minuts, sempre penso...
Sí, és fascinant. I jo crec que per això també fascina tant els nens petits. És una cosa que els dinosaures els encanta, però perquè és normal.
És al·lucinant.
És al·lucinant. Sí.
També hi han fet molt les galetes.
Les de dinosaures estan boníssimes. Aquest sí que estan bones.
Sí.
Molt.
Si aneu al Cosmocaixa hi trobareu un esquelet de dinosaure que és xulíssim.
Sí, vaig passar per
sota. És una passada.
Jo també.
Però, com deia la Judit, no és real.
No és original.
És un 80%.
No és real.
No sé el percentatge, però no arriba al 80%.
No, de fet, em sembla que hi ha el fèmur, no?
Sí,
jo recordo que hi ha el fèmur original, però l'esquelet és tot...
Sí, una...
3D,
sí.
Però el fèmur sí que és... El fèmur és original, però clar, 80%
original. Tenien fèmur, els dinosaures?
Sí. No? Sí, feia, crec que un mes. Era molt...
Era molt enorme, sí.
I pesava moltíssim.
Un cap molt petit, per cert.
Sí.
És molt gran tot el dinosaure i té un caparró.
En general, tots els dinosaures, no? Tenen com el cap molt petitonet.
O alguna part, perquè el T-Rex, no? Té les
mans.
Les manetes.
Que dius... Però el més fascinant de tot és que tu té una explicació.
Estat...
Vull dir que és supersavi, que és la genètica sàvia de... quan, per exemple, se'ls hi van empetitir amb els braços, era perquè a l'hora d'agafar no sé quin fruit o de caçar no sé què, doncs els anava millor. Saps? Sempre hi ha alguna explicació al darrere de supervivència.
Per agafar un fruit anava millor no tenir braç.
No sé per què, o caçar alguna cosa, o per excavar alguna cosa. Alguna
motiu. Una cosa d'allò de resistència a l'aire, per córrer més, saps què vull dir?
Sense
braços? No, dic jo,
clar. I suposo que per compensar la part del darrere, no? Perquè no hi hagués tant de pes al davant.
A veure, normalment els braços serveixen per, diguem-ne, doncs... aerodinàmica, m'explico? Et propulsen cap endavant. Ai. Sí, el saps fer anar bé, clar, després potser si corres una no. mica amb els braços oberts et frenes, saps? Allò de dir, epa!
Ai. En fi, aquest dinosaure en Vulcain serà subestat d'aquí 4 mesets a París. Veurem a veure fins a quins nivells econòmics pot arribar aquesta
quatre
subhasta. 4 mesos
en despegar? Bueno.
4 mesets, sí, sí. Però de moment això el podeu anar a visitar doncs, en aquest poblet, que no tornaré a repetir el nom, aquest poblet francès.
francès.
Aquest poblet francès, si us interessa moltíssim, el podeu anar a visitar allà.
I ja està. Anem de compra? No dinosaures, però anem de compres?
Sí, mira, podem comprar galetes de dinosaures a,
Cabra, sí.
A Cabravo.
Sí, sí, sí.
Estan dient que avui sona diferent la sintonia, però jo no he tocat res, eh?
És la, no, no, ha estat aquest...
No t'ha sonat així una
principi,
mica?
Sí. Bueno, sí.
El principi,
sí. La intro.
Bueno, bueno. Val. Farfalle vegetal, mongeta blanca, salsa de tomàquet, musclo en escabets, olives negres sense os...
T'has dient tot el que esmorza cada dia Xavi Pastor, eh?
Bueno, Xavi Pastor i Judit Vallès. Batut de cacau, suc de taronja 100% espremut, desodorant... Això no s'ho menja, eh? La Vallès, en principi, el desodorant.
No, això m'ho poso.
Tot i que el Fairy... està bé, el Fairy sí que li has agafat una mica el punt.
Ai, no.
Desodorant de pell sensible i loció after sun...
Sant.
T'he mirat perquè... Mira, estava esperant-lo, eh? Que digués, mira, la giro. Doncs after sun, hidratant i calmant. Ho té tot. Aquest és el que podeu guanyar avui si jugueu amb nosaltres per gentilesa dels supermercats Capbravo. Doncs recordeu, supermercat de confiança, urbà, de barri, productes de proximitat, estalvi personalitzat, si és que voleu que us digui, ho té tot. Sempre fem una pregunta, ja sabeu, perquè contesteu, per jugar, entre els qui responeu fem el sorteig.
Avui és el dia internacional,
va.
Pensava que era Jordi que tirava un tall.
Però un barrufet o alguna cosa, no?
Un barrufet.
Estava intentant imitar en Rafa.
Perdona, un barrufet perjudicadíssim.
És entre,
en
entre un barrufet perjudicadíssim sortint del sonar?
Sí, oh. Sí, és un estil barrufet sonar. Bueno, els barrufets van fer una cançó maquineta.
Sí.
Segurament va sonar en el sonar.
Un caset sencer.
Caset sencer.
Sí, això sí. No ho sabíeu.
Els pitufos maquineros.
Ah, mira, una altra música per posar al final.
Llavors, com seria la meva introducció?
No, és que ara s'ha continuat parlant.
Era una mica Doraemon de ressaca, també, eh?
Vinga, va, avui és el dia internacional. Da.
Sí o no? Doraemon de ressaca.
No s'assembla gens.
Ara no sé què ha semblat. No s'assembla, no s'assembla.
No, és que no sé ni com, ni en què comparar-lo. Bueno, el barrufet.
No, va, digues la frase. Avui és el
vinga,
dia.
Va,
ja sabeu que avui és el dia... No és que el dia internacional. Diumenge és la final de l'Eurocopa.
Ai, correcte.
I recordeu, la juga en Anglaterra.
Oh! I need somebody help, not just anybody.
Contra España. Sou més de los Beatles o del Fari?
M'agrada preguntar així.
Ai, Déu meu, diumenge...
Els Beatles havien fet una sèrie sobre un taxista? No.
No, doncs... Menudos mi padre, no. Els Beatles havien fet declaracions masclistes que encara perduren? No.
Tampoc.
Bueno, a lo millor, no ho sabem. Veritablement. Bueno, el Fari, clàssic de clàssics, que jo crec que representa molt bé l'esperit de la coja. Diumenge a les 9 de la nit tindrem aquesta final por todo lo alto de la Eurocopa, Anglaterra contra Espanya, amb Lamine Yamal, Nico Williams, amb Harry Kane, que mai ha guanyat cap títol oficial, i esperem que continuï així, amb Bellingham... En fi, pura emoció a Berlín. Segurament... Bueno, ahir ens portava Marc Andreu xifres de l'Eurocopa increïbles.
Sí,
xifres
brutal.
De share, 34%.
Jo em vaig quedar amb
brutals.
En que miraves fora de casa teva i veies totes les pantalles dels veïns, la televisió...
Sí, sí, sí.
És que això és molt curiós.
És bonic,
ho tenen posat a totes les cases. Bueno, per tant, la pregunta del dia és molt, molt senzilla. Qui guanyarà la final? Per qui aposteu? Qui penseu que serà el campió de l'Eurocopa? Clar, tot sembla indicar que serà Espanya, ha fet un campionat immaculat... Ha guanyat tots els partits, ha fet un lloc brillant, té jugadors de moltíssima qualitat, són una pinya, però això en el futbol no et garanteix res.
Sí,
millor
sí, sí, sí.
Anglaterra es posa les piles i surten els seus cracs i, escolta, no se sap. Per tant, una aposta, és una aposta, un salt al buit. Qui penseu que guanyarà la final de l'Eurocopa que es disputa aquest diumenge? Respostes al 663-99-30-62, missatges de veu o missatges per escrit, i participareu. Al final del dia, avui tenim dia cap bravo, farem el sorteig d'una nova cistella que serà per un o una de vosaltres.
Molt bé.
Si voleu participar-hi, el que dèiem, eh?
Sí, 663-99-30-62, el telèfon del WhatsApp del programa.
Vinga, va, doncs anem a publicitat i de seguida en aquest estudi, Carme Munté.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
12 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
A més, ens vens avui amb una última hora, eh?
Sí, tenim una última hora a nivell d'informació d'Església de Catalunya, perquè a les 12 tenim convocada una roda de premsa al Bisbat d'Urgell, una roda de premsa presidida per l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Monsenyor Joan Enric Vives, i fins aquí puc llegir, perquè no sé res més. No en sabem res més.
Els teus somriures, Munté, t'han delatat sempre. No et punxaré.
No em punxis.
No et punxarà,
perquè no trobaràs res, no trobaràs sang.
Del migdia. És important?
Suposem que sí, perquè aquesta convocatòria així sempre d'última hora, doncs sempre porta notícies.
Val.
Ho publicarem, evidentment, a la pàgina web de Catalunya Cristiana, ho podeu consultar de seguida, trobareu la informació, com dèiem, d'aquesta roda de premsa convocada a les 12.
I nosaltres, que des de Ràdio Estel, evidentment, també n'estarem pendents del que pugui dir Monsenyor Vives respecte al seu bisbat o la seva diòcesi o el que sigui. Vaja, ja ho anunciarà. De què es parla el Catalunya Cristiana aquesta setmana?
De què parlem? Mira, el titular, el patró de la roba. I tu diràs, què vols dir això del patró de la roba? Doncs mira,
espera't.
A veure si ho saps.
No.
Sí? Ens referim al beat Carlo Acutis, aquest beat millennial, apòstol dels joves, que properament serà canonitzat, perquè de fet es va anunciar la canonització. Encara no se sap la data, però tot sembla apuntar que serà canonitzat amb motiu, doncs, del jubileu de l'any proper, de l'any 2025.
perquè a més se'l vol mostrar com que dèiem, un apòstol de cara al jove. És un testimoni que pot cridar l'atenció de la gent jove d'avui dia. Per què? Doncs perquè, com dèiem, se'l coneix com el beat, com el sant millennial.
Perquè és un noi... si no erro, va ser sepultat amb la seva dessuadora, la que es posava sempre, perquè així ho va demanar.
Sí. Ara hi ha la fotografia, de fet. Perquè la nostra companya, la Mercè Alonso, que és l'autora d'aquest reportatge, ha visitat Assís, ha visitat el santuari on hi ha les seves restes, i se'l veu, com deies tu, doncs, vestit amb la seva dessuadora. Cal dir que és un noi que va morir a l'edat de 15 anys, que va tenir una leucèmia fulminant, que era un noi molt avisat a les noves tecnologies, res que no sigui normal avui dia per la gent actual, que va morir el 12 d'octubre de l'any 2006, i, com dèiem, una de les característiques més destacades del jove italià era a la destresa tecnològica proposada al servei, podem dir, de l'evangelització. Per exemple, ell tenia una pàgina web on donava a conèixer els miracles eucarístics, perquè tenia una gran devoció per l'Eucaristia. Ell deia: l'Eucaristia és la meva autopista cap al cel. Com a jove coneixedor de les noves tecnologies, amb una clara intenció evangelitzadora, va crear aquesta pàgina web, entre d'altres, que va fer. Tenia una especial també delicadesa per les persones en situació de vulnerabilitat. S'explica que reparava telèfons mòbils dels seus amics, telèfons mòbils que ja no feien servir o que estaven mig espatllats, ell els arreglava i els donava entre la gent necessitada, doncs, perquè també poguessin connectar-se, doncs, amb la seva família, amb els amics. I, com dèiem, de la mà de la nostra col·laboradora, la Mercè Alonso, hem visitat Assís. En concret, hem anat a la parròquia de Santa Maria la Major, coneguda com el Santuari de l'Espoliació, on es troben les restes del Beat, un temple que, de fet, cada dia rep més visites de pelegrins. I la Mercè Alonso, la periodista, ha entrevistat la germana Francisca, que ella pertany a les germanes missioneres caputxines del Brasil, que són el grup de religioses que està a càrrec d'aquest Santuari de l'Espoliació des de l'any 2017, temps abans, per tant, que hi destinessin el cos de Carlo Acutis, i ella diu que abans per aquest carrer, diu, no hi passava ningú. Ara els guies turístics han canviat la ruta, comporten grups que venen a Assís, fan camí cap a la Basílica Santa Clara, passen per Santa Maria la Major i finalitzen a la Basílica de Sant Francesc d'Assís i passen, doncs, per aquesta església de Santa Maria la Major, on es troba el cos del Carlo Acutis. I confirma això, doncs, que el nombre de pelegrins en els darrers anys ha augmentat i des que se sap que serà canonitzat encara més. Recordem, canonització anunciada, aprovada, perquè hi ha hagut dos miracles. El primer miracle va ser la curació d'un nen brasiler amb una malformació congènita després de les pregàries de la seva mare. I el segon miracle, que ha estat el decisiu per a la seva canonització, va implicar la recuperació miraculosa de Valeria Valverde, una jove de Costa Rica que va patir un greu accident de bicicleta, i després que la seva mare pregués a la tomba d'en Carlo Acutis a Assís, la Valeria es va recuperar sorprenentment malgrat els pronòstics mèdics adversos. I aquests miracles, doncs, han estat coneguts per la Santa Seu com a prova de la seva intercessió divina. I llavors, complementant aquest reportatge que ha fet la Mercè a Assís, n'hem fet un més a prop de casa nostra, aquí la Basílica de la Mercè, perquè la Basílica de la Mercè serà la primera església de Barcelona que tindrà una imatge de Carlo Acutis. Per això hem posat aquest titular, un sant millennial en un temple barroc. És una talla de fusta petita de Carlo Acutis que se'l veu, doncs, amb la seva indumentària característica, els texans, aquest polo de color granate, bambes, motxilla, el mòbil a la mà, una aparença típica d'avui dia, podem dir. Hem parlat amb el mercedari, el Fermín Delgado, que ens explica que va ser a Fàtima, on es trobaven de pelegrinatge el març passat, quan van veure aquesta imatge en una botiga de religiós i van decidir comprar-la.
És una imatge que nos cautivó desde el primer momento porque la vimos como muy actual. Reflejaba perfectamente la personalidad de este joven Acutis, que de una manera pues muy cotidiana y muy normal vivía su vida y vivía su fe, y rápidamente pues bueno, vimos que tenía fuerza y que estaba muy bien hecha. Es una imagen tallada a mano, no son de estas que se elaboran en serie, y realmente pues que bueno, estaba policromada también artesanalmente. Total, pues que bueno, pues vimos que era una imagen de calidad y que además no teníamos ninguna noción de que en ninguna otra iglesia de Barcelona existiera ninguna imagen similar, ¿no?, del Beato Acutis.
Aquesta imatge la podeu veure en la fotografia que publicàvem al reportatge de Catalunya Cristiana d'aquesta setmana. Serà col·locada en una capella lateral de la nau principal de la Basílica de la Mercè, i evidentment el pare Fermín Delgado que explica pues, que aquesta imatge pot contribuir encara més a fer de la Basílica un lloc de trobada dels joves amb Déu, de la, mare, de la mà de la Mare de Déu de la Mercè. Perquè de fet ella explica que cada vegada són més els joves que van a missa, que de fet també són molts els joves que per exemple es troben a la Mercè amb motiu de la vetlla anual de la Immaculada Concepció el 7 de desembre, però que és important aquesta, aquesta obertura de la patrona de la Basílica, on hi ha la patrona de Barcelona, a la joventut de la diòcesi.
Esa figura de un chico joven como ellos, que supo pues eso, pues amar a Cristo, amar a los demás con esa fuerza, puede ser muy motivador, un ejemplo. Porque a veces los jóvenes piensan pues, que los santos son cosa de otra época y ven esas imágenes pues, que se les queda como un poco desconectadas de su vida normal. Claro, ves a este chaval acutis con su imagen ahí, con los vaqueros, con la mochila, con su polo, con el móvil, chico normal, como ellos, y eso tiene una fuerza tremenda.
I un últim apunt que ens fa el pare Fermín Delgado té a veure amb la sincronia entre fe i caritat de Carlo Acutis. Perquè, com dèiem abans, era molt important la tasca social que feia de cara a les persones més necessitades, i això també, evidentment, pot ser un gran testimoni per als joves.
Cuando queráis, ya podéis
ir. Bueno, el mensaje que deja el Carlos Acutis es, sobre todo, esa sincronía, ¿no?, que existe entre su vida espiritual focalizada en la Eucaristía con su tarea de caridad, que se traduce en ese estar cerca de los pobres, de tal manera que cuando fue su funeral pues aparecían pobres por todas partes y nadie sabía por qué, y se fue sabiendo precisamente esa dimensión cercana, caritativa de este joven Acutis pues hacia esas personas, ¿no?
Cal dir que la benedicció de la imatge està prevista, si Déu vol, el proper 21 de setembre, presidida pel bisbe auxiliar de Barcelona, Javier Vilanova. Cal dir que a les 5 de la tarda d'aquest 21 de setembre, com dèiem, es projectarà la pel·lícula El cielo no puede esperar, sobre la vida del Beat, i després, a partir d'un quart de 8 i transmesa per Radio Estel, es farà la missa. A la celebració cal dir que ha estat convidada la mare de Carlo Acutis, que de fet s'ha ofert a proporcionar una relíquia del seu fill.
Uau.
Què? Tema interessant?
Uau, interessantíssim.
Sí? Doncs escolta, sobretot, també les fotografies són molt interessants, perquè teníem aquesta imatge, com dèiem, que es beneirà a la Basílica de la Mercè. Després també podeu veure doncs, el que és, la, com dèiem, aquest santuari d'Assís, on hi ha les restes, les despulles del Carlo Acutis. Per tant, escolta, compreu Catalunya Cristiana i tindreu tota la informació.
Absolutament. Monti, alguna coseta més?
Si tenim temps, podem parlar també d'un altre contingut que publiquem aquesta setmana, que té a veure amb Arrels Fundació. Recordem, la setmana passada doncs, es va presentar aquest resultat d'una enquesta que Arrels Fundació fa a les persones que dormen al carrer. És una enquesta que s'elabora des de l'any 2016 i, de fet, que de forma global el sensellarisme, recordem-ho, afecta a més de 4.800 persones a Barcelona.
No, la veritat.
I en aquesta enquesta hi van participar 381 persones van ser les voluntàries que van practicar aquesta enquesta. Les respostes les van donar 685 persones d'aquestes persones que dormen al carrer. Fruit d'això, doncs, ha elaborat Arrels Fundació l'informe Viure al carrer a Barcelona, radiografia d'una ciutat sense llar. Tots sabem la situació que hi ha als carrers de Barcelona. Sabem que la mitjana d'edat de les persones que dormen al carrer és de 43 anys. Un 74% són immigrants. Les dones només suposen el 9%, una dada molt baixa, però també s'explica perquè abans d'acabar el carrer les dones acostumen a buscar altres alternatives possibles. Pel que fa a la seva procedència, el 54% de les persones que viuen al carrer han nascut en països extracomunitaris i només un 13% han nascut a la mateixa ciutat de Barcelona. I un capítol a part mereixen els joves, que presenten una especial vulnerabilitat, perquè el 15% de les persones que viuen al carrer Barcelona són joves entre 18 i 29 anys, en la seva majoria immigrats, en un 39,6% d'origen marroquí i un 34% viuen al carrer després d'haver viscut en un centre per a infants o joves. El 61% no havien rebut cap mena d'atenció social els últims 6 mesos. L'informe en relació amb això també revela que un 81% de les persones entrevistades no havien rebut cap mena d'atenció social durant el seu primer mes al carrer. Així ho denuncia la Beatriz Fernández, que és l'actual directora d'Arrels Fundació.
Durant el primer mes estem arribant tard. Tant l'administració com les entitats estem arribant tard. No solament cal una prevenció per evitar que les persones en les diferents situacions puguin acabar en situacions de sensellarisme, sinó que quan es troben en aquesta situació cal una intervenció ràpida. Cal que tots els responsables, administració i entitat, actuem de forma ràpida perquè també és més fàcil revertir la situació. A més temps al carrer, més difícil és.
Clar, la mitjana de temps al carrer és de 4 anys i 5 mesos. D'aquí la importància que insisteixen que cal actuar de forma més ràpid, si pot ser doncs, als primers mesos que es detecta aquesta situació. Un cop feta la radiografia, el sensellarisme, evidentment, quan anem a les causes, doncs es parla de la necessitat d'un habitatge, d'una feina digna, així ens ho diu la Beatriz Fernández.
Calen polítiques d'habitatge, calen polítiques laborals, perquè també un dels motius pels quals una persona es troba en situació de carrer, a part de la pèrdua de l'habitatge, és la pèrdua de la feina. Calen polítiques que abordin aquestes dues problemàtiques, l'habitatge i la inserció laboral. Cal fer efectiu el dret a l'habitatge, val? És a dir, una persona està al carrer bàsicament perquè el dret de l'habitatge no es fa efectiu.
Doncs aquí, aquests dos continguts.
Déu-n'hi-do, i molts més, els que trobareu.
Això només és un tastet,
Ara, Munté, gràcies,
Gràcies, Trias.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Gairebé 27 minuts que passen de les 10 del matí... Bon dia. Oriol Vidal, què tal?
Molt bé.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Perquè em passaves una cosa i ara no sé...
Sí, perdó, perdó.
No, fem-ho públic, això.
No, estàvem al guió i deia que si vols comencem pel segon tema, val. Que és el que és més d'actualitat avui.
Sí.
Pensava que era una exclusiva, Oriol. Bon dia.
Ara.
Bon dia, Joan.
Caselles.
Bon dia, Joan.
Què tal?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí.
Comencem per les qüestions d'avui?
Va. Perquè passem d'autèntiques cutrades musicals a tamacles com aquest, eh?
És un tamacle, eh?
Sí, és preciós, aquesta versió de l'Estrella Morenta. És molt, molt
bonica. Mira.
Con la frente marcada maldita la nieve del tiempo platearon mi cien.
I sentir. I sentir, volver, perquè tenim ja la primera remesa, diguéssim, d'exiliats, per dir-ho d'alguna manera, que ha pogut tornar.
Què tal la remesa?
Aquest matí, Marta Rovira i la resta, o part de la resta, encausats pel tsunami, que tornen en un moment que, a més a més, per Esquerra Republicana és complicat, no? Estàvem tots avui pendents de les imatges, del moment abraçada...
Les has seguit?
A trossos, el que he pogut, el moment abraçada Rovira Junqueras, no?
Sí.
Que estava tothom molt interessat a veure què passava allà.
Hi ha dues abraçades que m'he quedat molt amb, mai millor dit, la copla.
A veure, quines?
Les has seguit, Caselles?
Les he seguit, també.
Val. L'abraçada Marta Rovira Junqueras, jo crec que era molt esperable, és a dir, recordem que qui posa Marta Rovira al partit és Oriol Junqueras. I la segona és la de Marta Rovira amb Sergi Sabrià.
Ben vist.
T'ha sorpresa, tu, Caselles, aquesta abraçada molt afectuosa? I quan dic molt afectuosa, és molt afectuosa, eh?
Ja. O sigui, és cert que l'abraçada l'esperaves, no?
Sí.
Però el que impacta és com...
No, li ha agafat la cara i l'ha petonejat.
Sí, sí,
la intensitat.
Sí, sí, sí.
No?
Sí, sí,
la intensitat,
sí, sí, sí,
exacte, de l'abraçada.
Sí, la intensitat de l'abraçada.
Costa de... Jo... És difícil, no?, posar-te en la pell d'unes persones que tenen relacions personals i relacions polítiques, no?, on es barreja tot, amb una situació dura com és a l'exili, en un moment de tornada... I aquí s'hi barreja moltes coses. S'hi barreja política, s'hi barreja relació personal... I s'hi barreja... Estic dient barreja d'una manera molt rara. I s'hi barreja també que són conscients que estan envoltats de càmeres, no? I que també estan fent una escenificació. Per tant, a mi em costa molt destriar quina de les tres coses pesa més, no?, en cada un dels moviments que es fan.
No, i que avui és un dia emocionalment molt potent.
Sí, potent.
Se tot agafa una altra dimensió.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
molt
sí.
Potent.
Val la pena recordar, però, que el retorn d'aquests exiliats es fa... per un error de forma per la causa del tsunami democràtic, no?
Sí.
On sembla que es va allargar indegudament la instrucció de la causa, i a mi això m'empipa molt. És a dir, m'empipa molt que haguem arribat aquí per un error de forma quan el que és greu aquí és el fons, diguéssim, és el fons.
Absolutament.
Que en un país que ha estat patint el terrorisme fins fa dos dies hi hagi un jutge prou frívol com per intentar inventar-se una causa per terrorisme, no?, per perseguir políticament l'independentisme. I això és molt greu, és extremadament greu.
I aquesta cosa per terrorisme, perdona, Oriol, però que recordem que s'ha caigut en el cas de les persones del tsunami, però no en el cas d'Operació Judes.
Exacte.
Que segueix oberta,
I a més, aquí estem veient uns vaivents que ens els podíem esperar dels tribunals, no? En què la sensació és que estan intentant poder aplicar un correctiu, d'alguna manera, a Carles Puigdemont, que és la peça de caça major, no? I per tant, volen, com a mínim, poder fer això, jo crec que volen, clarament, que passi un temps que pot ser curt a la presó. I aquesta és la voluntat...
Volen la imatge,
dels jutges. Exacte, jo crec que volen la imatge...
Volen la imatge de detenció.
Sí, sí.
Sí, la volen,
sí,
clarament, sí.
Sí, sí.
En fi, veurem com avança tot plegat. Anem a altres qüestions?
Va, parlem d'altres temes.
No havia escoltat mai en català.
Jo tampoc, vaig descobrir que existia ahir. Una versió d'Anselm Clavé. Es veu que en les èpoques de l'anarquisme i dels primers moviments socials catalans, amb els cors Clavé, la Marsellesa era un símbol, no?, un símbol
de llibertat.
Sí. No? I per tant, era un himne que es cantava també per part dels moviments socials de l'obrerisme d'aquell temps. I l'he posat en català perquè fa gràcia, no?, tot i que parlem clarament de França.
Absolutament.
Per parlar de... Ens traslladem a diumenge, la setmana passada, no?, els resultats de la segona volta a les eleccions, amb una sorpresa relativa per la victòria de la primera minoria, no?, en paraules una mica del president Macron, del nou Front Popular, aquesta unió de partits d'esquerres molt diversos, perquè van des del socialisme clàssic fins a una espècie d'equivalent a Podemos francès, no?, que són els insumisos de Jean-Luc Mélenchon, que han quedat en primera posició. El francès és un sistema electoral i polític endimoniat. És molt difícil complicat d'entendre.
Sí, sí, sí.
Molt complicat d'entendre perquè, primer de tot, perquè tenen el sistema de la doble volta, que aquí estem poc acostumats, no?, i que és un sistema que, al final, el que li diu a la població és tria, i has de participar en el procés democràtic fent una decisió, no?, que és el mal menor, i això a casa nostra també ens passa, però és veritat que a França, on el sistema on hi ha doble volta, està molt, molt, molt institucionalitzat, no? I a més a més, amb un augment de participació molt gran, perquè tu podries pensar, home, si m'obliguen a triar entre dues opcions que no m'agraden, doncs no aniré a votar, i no ha estat el cas, no?
És un sistema, Oriol, que es fa molt complicat d'entendre, perquè si no erro, això m'ho explicareu segur vosaltres dos millor que jo, però a la primera volta es decideixen algunes de les cadires, alguns dels escons, i es decideixen i queden decidits a l'Assemblea Nacional, i s'acaben de decidir totes a la segona volta.
Depèn del resultat. És a dir, si un diputat, un candidat a la primera volta aconsegueix, diria que és més del 50%, ja no es fa segona volta. Perquè
exacte,
ja es considera que ja ha tingut prou suport. Si no aconsegueix aquest 50%, els que es classifiquen, que no recordo a partir de quin percentatge és, poden passar a la segona. No sé si és un 15, un 20, el que sigui. Poden passar a la segona volta. El que ha passat aquí és que França porta dècades aturant l'extrema dreta a la segona volta, no? I aquesta vegada a les legislatives els partits d'esquerres i de centre, del centre aquest presidencial, han fet una estratègia de retirar els seus candidats per agrupar tot el vot contra el lepenisme, que és el que ha portat aquests resultats.
Sigui com sigui, l'extrema dreta, creus que té un auge a França, i França no estem parlant de qualsevol país d'Europa, eh? No. Estem parlant d'un dels països fundadors de la Unió Europea, i amb tot el pes rellevant que té. Ho dic perquè a la primera volta sí que igual ens va sorprendre molts la pujada de l'extrema dreta, però de la primera a la segona, i recordem que passa una setmana, l'extrema dreta no aconsegueix ni un sol vot més.
No, no.
Ni un. Per tant, ha arribat al seu topall.
És possible que hagi arribat al seu topall, sí, sí. És possible que hagi arribat al seu topall, però déu-n'hi-do el topall, eh?
Sí, sí, perquè, sí.
Clar, ara mateix a França passa una cosa, que és que hi ha el risc, no?, com que les forces centrals, per entendre, en republicanes, com diuen allà, tenen molts incentius per intentar governar juntes, que l'extrema dreta quedi com a única força a l'oposició, i això és molt perillós, perquè tot el descontent que hi hagi en un possible govern entre les forces d'esquerres i les forces de Macron, tota l'oposició que hi hagi aquest govern, que segur que n'hi haurà, perquè li tocarà gestionar coses difícils, l'únic vot protesta que hi podrà haver-hi, amb certes possibilitats de guanyar, serà l'extrema dreta, no? I aquest crec que és un dilema que ara tenim a França i que el seguirem tenint a Europa, que és fins a quin punt hem de pagar el preu de deixar que aquests partits d'extrema dreta es cremin gestionant poder, tocant poder. I és un debat al qual jo no tinc resposta, crec que és un debat col·lectiu, perquè, clar, té molts riscos, no?, que forces que generen tanta tensió social arribin a governar, però, d'altra banda, si seguim permetent que siguin immaculades en el sentit de que no toquen poder i no governen i no tenen aquest desgast, això també els hi dona un cert dopatge, per entendre'ns, electoral, no?
Ara hem vist que ha passat amb Vox a les comunitats espanyoles.
Exacte.
Amb el Partit Popular.
Sí, sí. Per això. Macron segueix fent de Sánchez, és molt interessant, perquè aquesta convocatòria d'eleccions ja era bastant sanchista, i a sobre aquesta setmana ha publicat una carta a xarxes socials dirigida a la població. Jo crec que Macron el que està intentant és carregar-se aquest nou front popular, és a dir, dividir-lo per intentar vestir una majoria de partits més de centre, diguéssim, intentant apartar a la França insumisa, que és la de Jean-Luc Mélenchon, que de fet és un partit i un personatge molt, molt extremista.
És molt controvertit.
És molt controvertit, és un senyor molt poc europeista. Hi ha gent que arriba a dir que la diferència essencial que té amb Le Pen, i ètica i profunda, que és el racisme, perquè ell no és racista, però tot i així és un personatge molt extremista i que, a més a més, des d'una perspectiva catalana, ha tractat molt malament a la minoria catalana i al català al sud de França.
Per cert, cal dir-ho, que és paradigmàtic, perquè la primera persona que surt a celebrar els resultats a la segona volta de les franceses és precisament Jean-Luc Mélenchon, que en cap cas governarà res. És a dir, això ja estava pactat.
Exacte, això ja estava clar, però potser li passa una mica com a Oriol Junqueras, no?, a Jean-Luc Mélenchon, en el sentit de que...
Comparació, Oriol.
Sí, ara a veure com
ara li passarem aquestes declaracions a Junqueras.
No, ara a veure com les explico. No, en el sentit de que persones molt rellevants en un moment políticament, no?, que els hi costa molt arribar a tocar poder, no? I Jean-Luc Mélenchon ha participat d'aquesta conjunció del nou Front Popular, que ha tingut un molt bons resultats electorals, però ningú pensa en ell com a primer ministre de França. Sí, i això probablement li fa ràbia. I crec que és una mica similar al que li passa pel cap a Oriol Junqueras. En aquest sentit ho deia.
És així. Casellas, què?
És que li compro tot a l'Oriol, jo, és que la veritat, o sigui...
Estàvem escoltant...
Xapo, un 10, no tinc res a afegir-hi.
Ja bé. Ai, d'aquest tema sí que en parlaràs, ja veuràs tu. Mecano, històricament, tu t'agrada?
No ho tinc clar. I no sé si no ho tinc clar pel que ha representat després, o té un punt cutre, té temes que surten, que, no?, que fan il·lusió quan surten a la festa en Pachangueo, mm-hmm. però...
No m'agrada mai, a Mecano, ja ho dic obertament.
A mi el que representen...
Aquesta veueta.
Sí.
A mi tampoc,
eh? No, eh? Mira, no. Mira, tu fiesta... Coca-Cola para todos, Coca-Cola... això és el que hauria pensar...
Exacte, pagaremos con Coca-Cola i no con buenos salarios. Aquí ha passat una cosa que em sembla al·lucinant.
Que bèstia.
Nacho Cano, que és un d'aquests personatges, que n'hi ha uns quants, i no només a Espanya, passen, no? Aquests artistes que van tenir un gran moment fa anys, que ara no en tenen res del nou món i que es tornen de dretes, diguéssim, no?
Nacho Cano, jo crec que també formava part de tota aquesta esquerra no madrilenya,
per això.
No sabem per què.
Han fet un gir, no? Aquesta setmana el detenen per delicte laboral, no? Amb unes acusacions sí. d'haver contractat fora de la llei a gent que treballava en els seus musicals. El personatge, que és un bon personatge, que s'ha tornat un bon personatge, denuncia persecució política, no? I diuen que el persegueixen perquè és amic d'Ayuso. Fins aquí... Mira, és un artista que diu barbaritats. I els artistes parlant de política em costen molt, en general.
Sí.
Però és que la senyora Ayuso s'hi suma.
Sí.
S'hi suma i li compra el relat i diu que això és estalinisme. Però senyora, però vostè... Quin nivell d'irresponsabilitat més bèstia. I, clar, ella no ho entendrà mai de la vida. Però torna a haver-hi la mateixa frivolitat que hi ha amb el cas del terrorisme pels jutges. És a dir, vivim en un país on... Hi ha gent que està a la presó per accions polítiques, que està a l'exili per accions polítiques. Viu en un país on ara mateix estem veient aquestes setmanes persecució política judicial. Clar, jo ja entenc que ella no ho pot entendre, això, però és molt frívol.
Però avui dia hauria de poder entendre, Oriol, que contractar persones migrants sense cap mena de papers, sense cap mena de responsabilitat laboral, és que els hi pagava una barbaritat, 400 euros al mes.
Sí. 10 hores de feina al dia.
10 hores de feina al dia. Si volien cobrar més, haurien d'anar després a un bar que té ell o un amic seu, no sé on, a seguir actuant després del musical.
I tot això resulta que és estalinisme. És a dir, que perseguir un senyor que fa això, el persegueixen perquè és amic de l'Ayuso. Home, és ridícul, i és frívol, i és terrible, i és molt irresponsable per part d'un gestor polític.
M'agrada molt, l'adjectiu irresponsable.
Sí, és
perquè Ayuso, o sigui, és dia sí dia també, que té unes actituds que no són dignes d'un polític amb representació pública.
Exacte.
I una altra cosa que em fa molta gràcia d'aquest cas és que moltes vegades les persones més racistes i que no volen que hi hagi immigrants a Catalunya o a Espanya o on sigui, són els que els contracten, per la qual cosa estàs afavorint que estiguin aquí amb unes situacions miserables i d'explotació humana.
Sí.
Però, vull dir, em sembla com contradictori,
no,
saps?
O sigui... Mira, si mirem cap a casa nostra, d'aquests segur que Oriols no en diu res.
Totalment.
Diguem-ho clar.
Totalment.
Segur
totalment.
Que no en diu res.
No.
Sí, està clar.
I el moment en què condemnes a una persona a una situació miserable i de precarietat màxima i de pobresa màxima, o sigui, l'estàs condemnant també a cometre fets delictius. Sí, que no dic que sigui el cas, però és que no li estàs garantint una vida digna amb 10 hores que està treballant per tu.
Exacte, la condició necessària...
Treballant, no, perdona, que està sent explotat
sí,
per
sí,
tu.
Sí, exacte. La condició necessària per una bona integració de les persones nouvingudes és la dignitat del lloc de feina, no? I que es puguin guanyar les garrofes complint totes les de la llei. Llavors, com dius tu, Judit, si els condemnem a la precarietat, els condemnem a la no integració, no?
És que s'ha de tenir dret a la vida.
Exacte.
Absolutament. Sí, sí. Va per aquí la cosa. Va per aquí i va per un altre lloc que, si em deixeu, l'altre dia ho recordava, no sé per què ho recordava, però era, tenia que veure alguna cosa amb el Partit Popular. Farà anys i panys que anem escoltant el Partit Popular dir que respecte absolut i escrupolós a la justícia. Quan la justícia decideixi que Nacho Cano és culpable... Perdoni, senyora Ayuso, respecte absolut i escrupolós a la justícia.
Sí, sí, exacte.
Punt. Res a dir.
Exacte. No, ells que es queixaven de criticar les decisions judicials...
Si ho és per tothom, és per tothom.
Exacte. Sí, sí.
I
totalment,
punt.
Totalment, hipocresia a sobre.
Anem a la següent?
Som-hi.
Casa amb la Catalanó, eh?
Amb la Catalanó. Aquesta sardana que no té lletres, diu Marta. Jo volia buscar, perquè aquesta setmana vaig llegir que a Marta Ferrusola li havien dedicat una habanera, però no vaig aconseguir trobar-la.
Ah, sí?
Ho vaig llegir en un dels múltiples obituaris que es van publicar i no he aconseguit trobar-la. M'hagués agradat posar-la. Mm. Per què? Perquè ha mort Marta Ferrusola aquesta setmana. És curiós perquè és la... Parlem de primera dama, va. És la primera dama més gran... No?
Sí.
Que teníem de la democràcia, i és la tercera primera dama que perdem, perquè recordeu que va morir Diana Garrigosa,
sí,
dona de Pasqual Maragall, i Carola Miró, dona de Quim Torra. Uh-huh. Cap de les dues, diguéssim, va tenir el paper que va tenir Marta Ferrusola, en el sentit de, en aquella cosa que era el pujolisme, que va estar durant 23 anys governant el país, no? Uh-huh. I que probablement això també té un efecte sobre com la rellevància pública del personatge Marta Ferrusola en comparació amb la resta de primera dames. Però és cert que en aquesta cosa que feia el pujolisme, que era voler d'alguna manera fer veure que érem un país normal, no? El fet de tenir una primera dama acostava a tota la institució, a la presidència de la Generalitat, a una presidència d'un estat, no? De que hi hagués una primera família, com passa als Estats Units, com passa a França, no? I jo crec que va ser rellevant bàsicament per això. Això es va passar de moda, diguéssim, amb el pujolisme, no? On la resta de parelles de presidents no han tingut i no han exercit aquest paper...
Ni de bon tros.
Ni de bon tros, entre altres coses, perquè no sé si cal, eh? I perquè no sé si està reconegut. És a dir, recordem que la primera dama dels Estats Units té un pressupost, té un despatx...
Sí, 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 sí.
És a dir, és una figura institucional amb lleis, per entendre'ns. Aquí no, i això era una espècie de performance, no era una primera dama performàtica, per entendre'ns.
Un dia ho comentàvem, amb en Joan,
sí.
El paper que ha de tenir la dona del president del govern de la Generalitat.
Mm. Almenys que estigui estipulat. Si ho és que ho sigui, si no ho és que no ho sigui. Però és que crec, jo diria que no ho està.
No ho està. És un debat interessant, eh? Perquè la tendència meva és pensar, escolti'm, el president és ell o ella, diguéssim, no? I el que passi a casa seva m'és una mica igual. Però és veritat que, concretament, la figura del president de la Generalitat té una cosa especial que no té cap altra de les figures de l'administració, no? Que no tenen els consellers. Hi ha un punt de símbol, hi ha un punt d'institució 24 hores del dia. Llavors, clar, les famílies a l'entorn d'aquestes persones són importants i tenen un efecte en tot això i han de fer un paper, no?, de recolzament d'aquesta persona. Si aquest paper l'hem de convertir en una cosa institucional i pública, no ho sé, jo també tinc dubtes.
No ho tinc clar.
Jo sóc més partidària de que no. De no convertir-ho en una figura pública. Ara, entenc també que és molt difícil la privacitat en el moment en què, esclar, ets la dona del president.
Exacte.
Aleshores, com que no et puc garantir aquesta privacitat,
Qui la vol, de veritat, l'ha tingut,
l'aconsegueix,
eh?
Sí. Jo crec que, o sigui, una cosa és la feina que fa una persona, no?, que és el president de la Generalitat, i una altra... molt diferent és el que fa la seva dona. Ah, i el suport li ha demostrat, doncs, a casa seva. I si un dia vol fer una intervenció pública pel que sigui, doncs endavant, però crec que no ha de tenir aquest paper. Crec jo, però és una opinió i totes són respectables.
Sí, jo compro aquest argument, però si me'n fes un altre també te'l compraria.
He tingut dubtes, també.
És un debat que estaria molt bé abordar algun dia des de la institució pública. Anem al darrer, els temes?
Va.
No sé si li hauran donat los mejores deseos.
No, crec que los mejores deseos no se'ls han donat.
No,
Aquest patino estoi de la Rosana, que és el que ahir va contar Santiago Abascal als governs autonòmics on hi havia pacte amb el PP, i que aquest matí hem sapigut que un dels consellers en un d'aquests governs li ha donat aquest mateix missatge al seu partit, que és el conseller d'Agricultura d'Extremadura, que ha decidit que es queda i que deixa el partit. Fa gràcia, perquè precisament a Extremadura, Maria Guardiola és la presidenta de la comunitat autònoma del PP, que deia que per sobre del seu cadàver respectaria en Vox i finalment ho va haver de fer, seguint les instruccions del PP. Jo també estic intentant processar-ho, tot això, perquè recordem que això ve del pacte del PP amb el PSOE pel repartiment de menors migrants no acompanyats que arriben a Canàries, no? Per intentar, diguéssim, distribuir-los per tot el país, per tot l'Estat. Estem parlant, diria, d'uns 400 menors per comunitat autònoma. I aquí Vox hi està en contra d'acollir en la seva lògica, i el PP ha decidit que, escolti'm, que no pot ser que Canàries assumeixi tot aquest flux migratori, que per tant hem de fer un acompanyament. Ha fet una posició que em sembla raonable, el PP, que és incompatible amb el seu soci de govern. Llavors, ara, la possibilitat de treure de les institucions a Vox depèn també de fins a quin punt el PSOE en aquestes comunitats autònomes li reconeixerà aquest gest al PP, que li ha estat demanant durant molt de temps, i permetrà que aquests governs segueixin, no?, segueixin existint sense el suport de Vox als parlaments.
Veurem què és el que passa. De totes formes, jo crec que és un acte de pura propaganda extrema dretana.
Totalment, i a més a més recordem que els partits petits en governs de coalició normalment pateixen electoralment, i per tant, bé, Vox ara torna a entrar a la palestra en els debats polítics i d'aquestes comunitats.
És així. 9 minuts i les 11. Obrim la tupinada?
Obrim la tupinada.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La tupinada, amb Judit Caselles.
Mi problema no és el gallego o el castellano, mi problema és en inglés.
És una sensació, perquè vas de cap per avall, vas de costat, no ho saps com vas, és una sensació.
Pedro Sánchez o Perro Sánchez?
Ai, Judit, és una sensació.
És una sensació.
Era ella,
tot l'any escoltant Marta Ferrussola,
sí.
I ens ha deixat aquesta setmana.
Ai.
Quan està a punt també de que acabi la temporada i la secció.
Sí.
Doncs bé, ja ha tret el tema, no?, l'Oriol de la seva mort, de la mort de Marta Ferrussola. I què millor que recordar-la en aquest moment del Dragon Can, Joan, i no amb aquest altre.
De l'homosexualitat, què els hi diu?
Bé, d'aquests temes, jo no és que els hi digui concretament, no el seu pare que els hi diguem concretament, sinó que se'n parla a la taula Se'n parla arrel de que coneixem una persona que ho és o coneixem uns fets d'una gent i aleshores doncs se'n parla i bé, és una... No sé, no se'n pot dir ni tara, ni defecte, ni vici, sinó que és de vegades una cosa conjunta, no? I, en fi, forma part d'un altre món.
Forma part d'un altre món.
Ai, Déu meu. Oh,
m'encanta el... No són ni pot dir ni tara, ni defecte, ni vici. No. Bé, és una mica tot. Ui,
vaja. Oh. És que em va passar el mateix. Oh.
A mi també, dic, anem bé.
Vale. És un conjunt de tot. En fi, no seré jo qui defensi, evidentment. Mira, ni la figura de Marta Ferrusola, que, diguem-ho tot, ja estem acabant temporades igual. Jo no hi combregaria gaire, amb la figura de Marta Ferrusola. Però diguem-ho tot. Aquestes declaracions que estan sortint molt ara mateix als mitjans sobre que va dir Marta Ferrusola, les diu en un context determinat polític i en un context històric en el que ella ja era una persona gran. Vull dir, hem de saber d'on ve Marta Ferrusola.
Sí, totalment.
No estic justificant res, eh? Estic dient que també hem d'entendre...
Però quants de nosaltres, els seus avis són homòfobs?
Clar, per això ho dic, per això ho dic.
I quantes coses estem dient nosaltres ara que d'aquí uns anys no passaran
totalment,
amb ells?
Totalment. Gràcies que sigui així, que anem evolucionant, també.
Quan es fa que els joves d'aquest país... Diem, que bé que m'agrada incloure'm, diem allò de vaig a comprar el pa aquí.
Sí, totalment.
I ara s'està abordant aquest debat.
Ja està començant a canviar.
Sí.
Doncs seria una mica això i ja està. En fi,
de Marta Ferrusola passem a Xavier Trias.
Epa!
Hombre. Precisament el que no vull ser és el Biden. Això segur que no vull ser. És a dir, el senyor Biden, amb tot el respecte, a mi em fa una mica de pena. Jo dic, és que no vull donar pena, me'n vull anar pues, relativament bé.
Dius, d'acord, bona reflexió, però veure que fa un any que Trias diu que marxa de l'Ajuntament de Barcelona. Sí, sí.
Allò així, que és que jo al mes de setembre, octubre, me'n vaig i jo dic, escolta, el que és segur és que no prendré els torrons en l'Ajuntament de Barcelona. Això ja els he dit als meus que ni que m'ho demanin, sisplau, no ho faré.
Vaja. Igual li han demanat sisplau, i llavors sí.
Clar, però sí, a mi així em dona la sensació que està siguent mentider. No sé si mentiré o com no estàs respectant la teva paraula al final.
Diu setembre, octubre i després diu Nadal, eh?
Sí. Vull dir, que no sé com dir-t'ho, que realment... O sigui, no és que hagis de canviar d'opinió perquè hi ha hagut una negociació política amb un tema, no? Sinó és que això és una decisió personal. O sigui, el moment en què tu deixes és algo que només depèn de tu. Llavors, per mi, has de tenir un cert compromís amb la paraula o no anar jugant cada dia que ho deixes un dia diferent.
Absolutament. Sí, el problema és que, com que és una peça, sabeu aquell joc de les torres amb que si en treus una cau...
Sí, totalment.
La candidatura a Trias era una cosa feta al voltant seu, no?
Sí,
per tant,
sí.
Hi ha molt risc de què passarà.
Jo crec que Trias ho deixarà quan sapiguem si hi ha pacte o no a l'Ajuntament de Barcelona. És una...
Sí, però tu creus que ho deixarà ara, aquest mes? Perquè ara diu que és aquest mes el que ho deixarà.
No.
No, eh? No ho sé.
Jo tampoc ho sé.
I a veure, ara que Trias ha tret el tema de Biden...
Ai!
Per vosaltres, Biden hauria de plegar o no hauria de plegar?
Sí.
Per mi també.
Contundent, eh?
Vull dir, és que...
No sé si que el facin plegar ja, perquè el que fa és patir.
Sí, totalment. I ens fa patir sí, perquè, sí. No sé, a veure, José, si podem recuperar el tall del primer cara a cara entre Joe Biden i Donald Trump.
Xavi.
Everything we have to do with... look, if we finally beat Medicare...
No, fa patir moltíssim.
Fa patir. Això són 5 segons, eh?
Sí. I ahir dient-li també a Zelensky li va dir president Putin...
Sí.
A Kamala Harris li va dir vicepresidenta Trump.
És terrible. És terrible.
D'acord que hi ha imatges que es van manipular durant tota la campanya electoral. El que vulguis. Però...
No.
Però ja que són de veritat.
Ha de plegar i no ha de plegar. Hauria d'haver plegat ja.
Sí, home, sí.
Perquè cada dia que passa és més difícil que plegui, no?
Sí.
I és responsable. També tornem a un altre líder polític irresponsable.
Per cert que aquí no volen posar a Kamala Harris... perquè no ha tingut el resultat esperat, cosa que no sé ben bé si és despotisme de la política nord-americana cap a una dona o racisme cap a una dona negra.
O que...
No sé què és pitjor.
Sí, sí. O tot alhora. O que Kamala Harris no... no
tu t'has fet un ferrosola, eh?
Sí, exacte. Jo crec que no ha complert les expectatives, eh? Finalment. No sé si l'han deixat, perquè és molt de matís, això. Sembla ser que el Partit Demòcrata està fent enquestes secretes per anar
totalment.
A
veure què,
eh?
Sí, sí, sí. Totalment,
veurem,
sí.
Veurem, veurem.
Diuen que dins del partit no està gaire ben rebuda, tampoc. No. Vull dir, no té gaire suport.
En fi.
I parlant d'edat i de candidats, més inevitable pensar en els cartells Maragall, en sí. aquesta trama B d'Esquerra, i tot plegat, com no podia ser d'una altra manera, em fa pensar en Sergi Sabrià. Poseu un context, d'acord?
O sigui,
el periodista Arnau Lleonart,
sí.
a l'anuarimedia.cat, ha fet un article parlant de Sergi Sabrià que es titula El Doberman.
Va.
D'acord?
Val.
I en aquest article el que diu, bàsicament, és que tothom sabia, entre els periodistes, que Sergi Sabrià sempre parlava de males maneres, que feia, que pressionava en excés i de forma no ètica a vegades, sí, sí, sí. Que tenia una certa violència verbal. I és allò que se sap, no?, i que tothom ho sap, però ningú diu res. I ell, doncs, s'ha decidit a fer-ho públic i... Doncs sí, tens raó, Arnau.
Déu-n'hi-do. Escolta, avui pendents també de Marta Rovira i d'aquests exiliats que ja han tornat a Catalunya. On vas ara, Judit?
Ara aniré a l'acte d'Òmnium.
Sí, eh?
Sí.
Val, molt bé. Que és a la una.
I a la tarda, a l'esquerra.
I a la tarda, a l'esquerra. Judit, gràcies.
A vosaltres.
Oriol, gràcies. Oriol,
mira.
Oriol, gràcies.
Gràcies a vosaltres.